Doncs primera hora d'Europa d'aquest mes d'aquest 2022, l'hora d'Europa del mes de gener. Comença el 22, però no podem dir que comença com acaba el 21, com va acabar el 21, perquè hi ha algunes importants novetats sobre la taula i per això, doncs, d'entrada, com sempre, aquest espai amb el suport de l'Eurolocal de Joaquim Millán. Saludem en Joaquim, bon any i benvingut, Joaquim.
Molt bon any.
Malauradament, aquesta Hora d'Europa, com tots els programes d'aquests dies, doncs els tornem a fer de manera telemàtica. Això, doncs, té coses bones i dolentes, però entre les dolentes és que les comunicacions a vegades són una miqueta més complexes. Joaquim, ha començat l'any amb la malaurada notícia de la mort del president del Parlament, del senyor Sassoli, i amb l'elecció ja oficial de la seva successora, que serà la maltesa Roberta Metsola.
Correcte, correcte. Vull dir, a més, en el cas del senyor Sassoli ha estat, de fet, s'ha mort desgraciadament una setmana abans del relleu en el càrrec. Per tant, durant uns dies el Parlament Europeu s'ha trobat amb una cosa que inèdita, no havia passat mai, que en el transcurs del càrrec un president o president del Parlament Europeu es morís en l'exercici del seu càrrec. Per tant, i per pocs dies, no? Però, bueno, les coses són així. A 65 anys, una persona jove, amb molta empenta, estimat i volgut per la majoria de les persones que treballen al Parlament Europeu i dins l'àmbit europeista, perquè sempre era una persona molt positiva i optimista. I en aquest sentit perdem una ànima europea positiva. En temps complicats, això realment també s'ha de valorar, no? I ara tenim també una altra cosa inèdita, que és tindrem la tercera dona presidenta del Parlament Europeu, la Roberta Metsola, però això suposa que per primera vegada a la història, de més, de les tres institucions més importants de la Unió Europea, dos estan presidides per dones i, a més, el Banc Central Europeu també per una dona. Per tant, estem veient com, ja no podrem dir que la Unió Europea no és feminista ni té lideratges femenins, no? Tot el contrari. I, per tant, en aquest sentit, jo penso que també és una bona notícia, no? Vull dir, per mi penso que és una bona notícia i veurem, a més, aviam com presideix i com dinamitza i com fa camí a la presidenta Metsola durant aquests propers dos anys, que també no són tan complicats com els anteriors, però bueno, no ho sabem, això. Veurem també com van les coses.
Doncs introduïm en aquest punt a la conversa a un dels nostres tertulians habituals, com sempre, el senyor Xavier Ferrer, president del Consell Català del Moviment Europeu, a qui agraïm que ens atengui. Senyor Ferrer, bon dia.
Bon dia. No us sento molt bé. Em sentiu bé, a mi?
Sí que us sentim bé. A veure si hi ha alguna cosa que puguem fer des d'aquí per millorar, doncs, aquesta qualitat sonora de la recepció del senyor Ferrer. Comentàvem bé, d'entrada, aquesta malaurada notícia del relleu en el Parlament Europeu. El relleu era esperat, però aquest relleu que ha vingut precedit d'una inesperada notícia com és la mort del senyor Sassoli, que anava dient, donava una certa sensació de templar els ànims allà al Parlament, oi?
Sí, bueno, a veure, veiem si amb aquesta nova etapa, com ha dit el Quim, doncs potser ja estaríem, diguem, contents de que la presidenta Metsola, doncs, estés a l'alçada de lo que ha fet Sassoli, que jo crec que d'alguna forma, evidentment, és un càrrec una mica, diguem, complexa, però ha complert bastant amb els que són els valors de la Unió Europea. Per tant, si seguim amb aquesta línia, doncs ens podem donar per satisfets. Uh-huh. I destacar també aquesta aposta de que tots els càrrecs importants de l'àmbit de la Unió Europea estan en mans ara de dones, i a veure si anem avançant, perquè la Unió Europea d'alguna forma té reptes molt importants sobre la taula. En aquest món cada vegada més globalitzat i que si volem poder, diguem, treballar per la llibertat i la seguretat dels ciutadans, hem d'estar molt, molt, molt atents i presents.
Mm-hmm. Doncs, i aquest any que comença amb la presidència d'un dels pesos pesants de la Unió, en França.
No he entès la pregunta, perdona.
Dic que aquest any que ha començat amb França presidint aquesta Unió Europea, sí. Un dels pesos pesants de la Unió.
Sí, sí, França comença, té la presidència de la Unió Europea, la presidència semestral, i a més viurà una situació interna, diguem, sempre complexa, com és les eleccions al Parlament a la presidència francesa. I també hi afegiria que també és important que Alemanya, que ha canviat de canceller, pren durant tot un any la presidència del G7. I per tant, els dos estats importants i de la Unió Europea tots tenen un rol a desenvolupar important en aquest mig any i allargant-ho doncs, fins a final d'any.
Perquè aquest any comença també amb la qüestió ucraïnesa, que no sabem si ens donarà mals de caps o no al llarg de l'any, després d'aquestes negociacions, en la que doncs, Rússia li vol atorgar a la Unió un paper de convidat de pedra, Estats Units, diguem, intenta aprofitar el bloc atlàntic, però bé, aquesta qüestió ens pot donar sorpreses durant aquest any, Xavier?
Jo crec que ens donarà complexitat, perquè no és un tema només entre Unió Europea i Rússia, el conflicte d'Ucrània, sinó també d'Estats Units, no? Llavors, i juga amb la geopolítica mundial. Jo crec que no arribarà, vull pensar que no arribarà a ser un conflicte important bèl·lic, perquè les diplomàcies ja estan actuant, i també hem de pensar que Rússia juga aquest rol per ser important a la seva àrea, però que necessita els diners que Europa li paga de l'energia, i viceversa, la Unió Europea necessitem també l'energia que podem pagar, però que la necessitem de Rússia. Per tant, sí que pot haver-hi conflictes localitzats, perquè d'alguna forma és un moviment de poder, no? Rússia fins a on pot arribar la seva àrea d'influència, i per això vol frenar que els països aquests fronterers doncs, entrin a la OTAN, i viceversa, també des de la Unió Europea, més des dels Estats Units, doncs volen frenar, jo diria no aquesta expansió russa, sinó el poder de Rússia, que aquí, però en el rerefons i expectant hi ha Xina, que és un altre estat importantíssim, que els conflictes els tracta sempre com si no hi fos, però hi és.
Doncs, per tant, són les qüestions de política exterior que ens estan, una miqueta, senyor Ferrer, condicionant en certa mesura doncs, aquest 2022. Aquest inici de 2022 probablement estem més mirant cap a fora que cap a dins de la Unió.
Sí, sí, bueno, sempre passa. La geopolítica mundial afecta la vida quotidiana de la gent en diferent mesura, no? Però aquest any que entrem ja, bueno, com l'any passat també hi era, aquesta problemàtica sobrevinguda de la Covid, que encara ho complica més tot. I després hi ha un factor que els altres anys no hi era, ons pensàvem que ho teníem, que ho estava solucionat, i va ser-hi mentre el president era Trump, però semblava que no, i encara hi és, una certa inestabilitat a dintre dels Estats Units, que pot produir un conflicte intern. Això genera una feblesa dels Estats Units, que era la potència mundial, diguem, per excel·lència. I això provoca que mateixa Rússia i mateixa Xina, doncs, diguem-ho així, per entendre'ns col·loquialment, s'atreveixen més i juguen més el seu rol. I en aquest àmbit, en aquest món, la Unió Europea, o ens hi posem, on serem exclosos, no? I ara encara som el 20% del comerç mundial, però només som el 6% de la població mundial. I per tant, hem de mirar de poder influir i de que no quedar al marge d'aquestes grans àrees, mundials. Hi ha 200 estats al món, però podríem dir que hi ha 3-4 àrees d'influència importants i els diferents estats s'hi van col·locant a dintre. Nosaltres no hauríem de perdre aquesta connexió amb els Estats Units, que amb el Trump semblava que es podia perdre, s'ha recuperat amb Biden, però ha de ser forta, i aquí hi ha, doncs, dels altres fronts són Rússia d'una banda i la Xina de l'altra, i la Índia, que està més callada com a potència regional. I aquest és el rol. Quin problema hi ha amb tot això? Que els sistemes polítics, l'economia cada vegada està més globalitzada, però els sistemes polítics són molt diferents. Aquí tenim una democràcia tal com l'entenem, i curiosament podríem dir que Rússia també fa eleccions, però és un règim més autoritari, no? Aquesta línia d'anar perdent l'essència de la democràcia i convertir-la cap en estats més autoritaris, que era el perill que hi hauria als Estats Units amb el Trump. Però és que hi ha altres estats que això no hi juguen, i és la Xina. La Xina ja està amb un 15% del comerç mundial i també amb una capacitat de defensa important i amb una línia clara de ser un actor important en el món, amb aquesta uniformitat política i aquesta diversitat, diguem, econòmica que li permet entrar lentament en diferents àrees geogràfiques del món i ser influent. I aquest és una mica l'encaix que els europeus, com des d'un punt de vista egoista, que hem de mirar de trobar, no?
El model de la democràcia occidental, tal i com l'entenem aquí a Europa, tot i que després, dintre dels països europeus, al nord, al sud, cadascú, al final la viu de la seva manera, però diguem que el marc comú aquest de la democràcia representativa, parlamentària, de votacions cada 4 anys, o cada 5, o cada 6, quan siguin, etcètera, és un marc que cada cop, diguem, està visquent un cert desprestigi a nivell mundial, i un marc que semblava que s'havia d'acabar imposant a tot arreu, potser no només no s'imposa, sinó que anirà en decadència?
Sí, jo diria que la democràcia és un sistema polític que s'ha de treballar dia a dia, perquè és el més obert, el que hi ha més llibertat, però a l'haver-hi més llibertat també s'hi veuen més febleses. I, per exemple, doncs, la pròpia llibertat que genera la democràcia d'investigació i el que sigui, tot i que a vegades no s'aconsegueix, doncs genera que internament s'hi vegin defectes, que en un règim dictatorial no s'hi veu perquè tot, diguem, està prohibit. I per tant, s'ha d'anar cuidant. Després hi ha dos factors, bàsicament. Un sobrevingut, que no hi comptava ningú, que és la Covid, que ha generat molta incertesa. Llavors, la seguretat ha anat guanyant a la llibertat. Hi ha per molts ciutadans que ja accepten perdre quotes de llibertat en favor d'una seguretat, no? Amb el tema de les vacunes i tal, tal. Aquest d'una banda. I de l'altra és les noves tecnologies i l'evolució econòmica del món, que cada vegada, en comptes de saber-lo fer més solidari i més igual, doncs, genera unes diferències socials brutals. La gent que queda al marge dintre d'aquestes democràcies, que li dona la sensació que la política tradicional no li dona respostes perquè es queda fora del sistema amb les polítiques socials que es fan, doncs escolten més cants de sirena de partits d'aquests partits d'extrema dreta que d'alguna forma diran que ho solucionen tot i després solucionaran el que podran. I per tant, al final, les democràcies, doncs, estan patint i tenen aquesta, diguem, feblesa, i amb moltes d'elles la ciutadania accepta i vota projectes dintre d'una formalitat democràtica que són autèntics règims autoritaris, com pot passar a Hongria, a Polònia o a la mateixa Rússia. I aquí és allà on hem de treballar. Si volem conservar la idea democràtica tal com l'entenem, s'ha de treballar dia a dia. L'aposta que faig jo és, o la proposta que faig és, que aquesta idea de votar cada 4 anys o cada 5 anys, això s'ha d'acabar. Amb les noves tecnologies que permet, i la joventut que està molt més al dia de tot, hi ha d'haver una interacció entre governants i ciutadans molt més diguem, propera i propera també en el temps, i fer, doncs, referèndums i fer diferents propostes, i no allò de que un cop cada 4 anys i s'obliden. Doncs, això és una mica, doncs, donar-li vida i qualitat a la democràcia.
Ara ha demanat la paraula en Joaquim, però m'heu fet venir al cap una qüestió que he llegit, que és que aquest any farà 100 anys, a la tardor farà 100 anys que Mussolini va pujar al poder, i va pujar al poder precisament doncs contra aquest un model polític que era caduc i que, diguem, les elites tampoc van fer res per canviar-lo. Per tant, doncs, en el fons, ara que estem veient doncs totes aquestes formacions doncs que estan tenint puixants a diversos llocs de la Unió, doncs també a vegades és bo mirar la història, no?
Pel Xavier o per mi?
Sí, que contesti el Xavier i ara ja intervens, Joaquim.
No, jo només faria un apunt. Segons com, perdó, un apunt i prou.
Endavant.
Les elites econòmiques, d'alguna forma, es poden sentir dintre d'un règim democràtic molt més segures en règims autoritaris que en règims absolutament, diguem, democràtics, perquè els hi defensen més els seus interessos. Ahir ho estava dient en una entrevista l'economista Piketty, no? De que les elites financeres mundials, doncs, no ho diran obertament, però estan més segures amb règims, diguem, autoritaris, perquè els hi defensen més els seus interessos.
Mm-hmm. Joaquim?
Bueno, justament el Xavier m'ha centrat la pilota, m'ha posat a huevo, que se'n diu allò col·literalment, perquè, clar, jo el que anava a dir és, esclar, quan en Xavier Ferrer diu, clar, tenim el tema en aquests moments com que surten uns concrets, uns partits que des de la democràcia, sent amb ànima antidemocràtica, però des de la democràcia, doncs, fan propostes d'aquestes populistes que en tot cas el que volen és arribar al poder, diguem-ne, partits de la ultradreta. De fet, el que està passant és que justament la democràcia s'ha convertit en un sistema pervers on les elites econòmiques, que és el que ara comentava el Xavier Ferrer, doncs volen controlar la democràcia perquè no sigui que no puguin controlar. I, per tant, justament les elites econòmiques se senten més en poders democràtics, maquilladament en democràtics, on semblava que tothom sabia qui governaria perquè era o un o altre i més o menys ja tenies clar qui seria i, de fet, moltes vegades per poder ser president d'un govern doncs ja tenies que tenir certes amistats amb els caps d'aquestes elites financeres, els bancs, etcètera. Però que al final jo crec que és el mateix sistema el que s'està tirant un tret al peu, perquè evidentment doncs, comencem que això passa perquè també els partits polítics de tota la vida, que en tot cas els diem tradicionals, s'han aposentat i automàticament han deixat de fer allò que deia el Xavier al principi, i la democràcia es fa dia a dia, cada matí està sent democràcia. No és allò de, bueno, quan tenim un sistema demòcrata ja no cal que fem res més, no? S'ha de cuidar, s'ha de treballar, és com una relació que tu no la tens perquè sí, la tens perquè la cuides cada dia. Això s'ha deixat de cuidar. Els propis partits polítics de tots els colors d'alguna manera s'han amoldat aquest sistema i han començat a sortir des dels propis partits polítics certes corrupteles, moltes vegades de la mà de les elites econòmiques i financeres que d'alguna manera jugaven aquest joc. Ara mateix tenim un cas aquí a Catalunya sobre la taula d'aquests últims dos dies, que és el del Parlament de Catalunya. No només jo em plantejo com ha pogut arribar a passar i com es va poder pactar, sinó que durant tots aquests anys, tots els colors polítics que estan representats al Parlament de Catalunya, ningú ha dit res. Una cosa que era òbvia, que 21 persones que no venen a treballar ens estan costant, no només en època de pandèmia, sinó encara que no estiguéssim en pandèmia, 1.700.000 euros dels nostres impostos, sense fer res. Vull dir, això és inacceptable, vergonyós, impresentable aquí a Catalunya o a qualsevol altre lloc del món mundial. I ara tothom, bueno, s'intenta justificar quan durant molt de temps tots els partits polítics, de tots els colors polítics, han fet veure que no ho sabien o no ho veien o ja els hi semblava bé. A mi, personalment, fa que després el sistema demòcrata podem donar moltes culpes, però és clar, ens estem tirant trets als peus nosaltres mateixos, perquè això allunya molt a la ciutadania del que és la política en general, del que és la democràcia, del que són les institucions, que són bàsiques en una democràcia perquè funcionin. La credibilitat, la reputació i el prestigi estan en joc. I a partir d'aquí tenim un problema greu, crec jo.
Dit d'una altra manera, podria ser que els dirigents polítics, les elites polítiques en general, i sense parlar de colors, no fossin prou conscients del que generen determinades actituds als ulls de la ciutadania? Xavier?
Sí, no, jo això per continuar una mica amb el que deia Joaquim, sí, però estic d'acord, però és un sistema democràtic que permet ser això. Un sistema dictatorial passa i no ho sabries.
D'acord.
Enteneu el que vull dir? Per tant, quan surt una cosa d'aquestes que la gent s'indigna, també hi hauria d'haver la reflexió, això ho sé, ara ho arreglarem, però ho sé gràcies a que estem en un sistema democràtic. Perquè si aquesta deriva, diguem, aquesta cosa serveix per dir la democràcia no ens serveix, que, òbviament no és el que diu el Quim ni molt menys, però si anem per aquí, perquè ja es fa i dius, no, doncs em serveix més un règim autoritari o dictatorial, doncs no és veritat, perquè llavors no ho sabràs, això. No, tant una mica aquesta és la reflexió de la feblesa, no?, de la democràcia que s'ha de cuidar, no?, i que el que sabem, perquè és el règim democràtic, serveixi per millorar les coses, però hem d'estar sempre amatents de que no... De que... I per això hi ha aquest equilibri dels tres poders, que no sempre es produeix. Però des d'un punt de vista teòric és perfecta la cosa, no? Uh-huh. Però passa que després la utilització, la dinàmica del dia a dia, del poder executiu, legislatiu i judicial, doncs no té una dinàmica i a vegades un poder contamina l'altre i després és quan la ciutadania se sent ultratjada. Si la ciutadania participa més, que hi ha mecanismes de participació que amb les noves tecnologies ho permeten, doncs la salvarem i la millorarem, que és del que es tracta. Quim, el que fem ara o el que es fa ara en l'entorn de la Unió Europea, no? La COFOE, la Conferència del Futur de la Unió Europea, ens demanen, veurem des de quina profunditat, però hi ha tot un moviment de ciutadà que fa propostes per millorar-la. Llavors, què passa? Aquí també n'han de fer cas d'aquestes propostes. Però, bueno, això, amb un sistema no democràtic, seria impensable.
Estem en els últims minuts amb Xavier Ferrer i a veure, en Joaquim aquest matí m'ha enviat unes imatges que deia, això ho portarem, i com en Xavier Ferrer és economista, aquest any farà 20 anys de la incorporació de l'euro i ha fet 20 anys de la prova pilot que es va fer aquí Sitges amb en Joaquim de regidor, que ens van donar unes monedetes i que podíem anar per les botigues. Qui ens havia de dir que aquell canvi el sabríem fer? I ara va per qualsevol dels dos, eh?
20 anys. No, bueno, el que es fa a Sitges que sigui... Primer, ho sé, vaig dir també, que es gestionés aquí o aquesta activitat. Ara la realitat és ja que de tot això ja fa 20 anys.
Sí, 20 anys.
Hi ha molta gent, jo mateix, quan parlem d'imports importants, encara els atreveixo passant. No? es va dir que l'euro, que havia generat inflació, però al final els números freds del cap de l'any i dels dos anys no va ser així, allò, aquella cosa que es deia que una cosa valia 100 pessetes i van posar un euro, que era com 66 pessetes més, no? Al final, enreçat, no va ser tant. El que sí que va passar, des d'un punt de vista, diguem, econòmic, que es va donar sortida de l'euro amb un acord entre els estats que en van formar part, però sense dos factors que són molt importants per una estabilitat de l'economia, que és un control, diguem, fiscal i pressupostari, que va quedar, o sigui, el Banc Central Europeu, o sigui, la política monetària, per dir-ho així, va quedar a mans d'un sol, del Banc Central Europeu, però la política fiscal i la pressupostària quedava en mans de cada estat membre. I com no hi havia control, mentre no va haver crisi, doncs va anar bé i tal. Això es va trobar a faltar a la crisi del 2008 i també s'ha trobat a faltar ara, tot i que la crisi del 2008, que va sortir aquella que ens va costar tant sortir, que es va sortir en totes les propostes aquelles d'austeritat, que tan mal van fer a Grècia i en els països del sud, però ara tot això va servir per donar més impuls a la integració econòmica i aquesta crisi de la Covid, suposo que també aprenent la lliçó de l'anterior, les propostes europees no han sigut d'austeritat, sinó que han sigut, seria més llarg d'explicable perquè ens entenguem, una gestió conjunta de la problemàtica, creant amb fons europeus, amb deute europeu per primera vegada a la història, els Next Generation, aquests 750.000 milions que han de servir perquè els estats afectats surtin i la ciutadania i les empreses surtin de la crisi, de la Covid, i també la gestió comuna, de les vacunes. Això jo crec que sense l'euro hagués sigut pràcticament impossible. Per tant, llarga vida l'euro, des del meu punt de vista, es va perdre, és veritat, una simbologia de les monedes, i ens va semblar que el franc francès, què faria França sense el franc, o què faria Grècia amb una moneda com el dracma en 2.900 anys d'història, o la pesseta que tenia 150 anys. Escolta'm, seguim tots bé igual i més units, i l'euro el que fa falta ara és una integració més de la política, perquè no hi ha res millor que per donar sostenibilitat a l'economia que tenir una àrea política també forta.
Una darrera per un economista. S'acaben els plans d'ajuts a les economies com avui apunta la premsa?
No s'acaben, no, perquè si estem encara, estem a l'inici del Next Generation. Això ha d'estar, jo crec que en la situació que estem hi ha d'haver aquests ajuts. El que han de ser ordenats i contrastables i que vagin a tots els sectors afectats. Això és el difícil, que no hi hagi el que passa en molts països, i en l'estat espanyol ha passat molt, un cert clientelisme, o dit d'una altra manera, que no es dirigeixi només des d'un lloc. Perquè si es dirigeix des d'un lloc, com es fa aquí, que no, altres països es fa diferent, doncs genera, doncs ja, d'entrada genera una certa incertesa de cap on anirà la cosa, no? Per tant, els fons han de seguir existint per equiparar, no? Perquè aquesta Europa del futur sigui més homogènia, no? El que passa que s'ha de fer bé i controlat. I controlat vol dir contrastat, l'aplicació que es fa, eh?
Doncs, Xavier Ferrer, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta. Us saluda, com sempre, en Joaquim.
Molt bé, Xavier, ens veiem gràcies. Força aviat i, bueno, continuant amb aquest any, no només de 20 anys de l'euro, sinó que també és un any que celebrem, entre altres coses, també els 10 anys ja del que és la iniciativa ciutadana europea, que abans hem comentat com també els ciutadans poden parlar en democràcia, doncs també fa 10 anys d'una iniciativa europea perquè la ciutadana també, la ciutadania també pogués col·laborar amb el que és les prioritats, objectius i les polítiques europees, com és la iniciativa ciutadana europea. Però estem en un any de celebració, aviam si és veritat, i tenim més bones notícies que dolentes.
Doncs el futur està a Europa i està molt bé que hi hagi aquest programa que em faci divulgació. Moltes gràcies a tots.
Gràcies, Xavier, i fins aviat. I en Joaquim, que abans m'ha ensenyat aquesta col·lecció de monedes d'aquella iniciativa que es va fer Sitges fa 20 anys. Mare de Déu, com passa el temps.
Bueno, Déu-n'hi-do, no només passa el temps, sinó com deia el Xavier, doncs sí, i a més allò es va fer 2 anys abans, per tant fa 22 anys, perquè vam fer una simulació que, de fet, ara, com que ja han passat més de 20 anys, 22, ja podem explicar alguna anècdota, si voleu, que fa una mica d'història, però que la gent no sap, o no sabia, o no es va explicar en aquell moment. Bueno, a Espanya es van fer només 11 simulacions, en tocava una a Catalunya, i s'estava negociant on es faria, i a partir d'aquí, jo com a regidor, i juntament amb una regidora en aquell moment, bona amiga, que era l'Àngel Jordà, que en aquell moment la seva parella secretari d'Estat a Madrid, vam tindre converses de cap de setmana aquí a Sitges intentant convèncer de que aquella simulació que sabíem, que jo sabia que es faria allà, aviam si podíem portar-la cap a Sitges, tenint en compte doncs, bueno, la singularitat de Sitges, una població que era fàcil de poder-ho gestionar, que a més fos a l'estiu, que fos turística, etc. I llavors bueno, vam començar a treballar el que fos aquesta, l'única simulació a Catalunya que es fes que fos a Sitges, i així va ser. Vull dir, en Xavier Vendrell va fer unes bones negociacions a Madrid, ens ho van donar, cosa que aquí, també haig de dir que al principi aquí no tothom volia que es fes aquí, i bueno, vam lograr-ho portar, I aleshores, haig de dir que en aquell any, l'any 2000, va ser l'espot publicitari de Sitges en positiu més important de tot l'any, perquè van vindre durant 4 dies, van passar per aquí totes les cadenes de televisió de l'època i molta gent que va voler vindre a veure com anava això d'una simulació, què seria una simulació. Inclús van vindre gent del Comitè de Regions, que es va fer un estudi i va ser una de les 4 bones pràctiques de simulació de l'euro a tota Europa. En aquell moment eren 12 estats només els que entraven a formar part a l'euro a l'1 de gener del 2002. I, per tant, en aquest sentit, doncs, avui ho recordava amb en Joan al dematí i dic, ostres, doncs em fa il·lusió perquè a vegades fas coses a la vida, no ets conscient de, després del valor que tenen, passen els anys i penses, ostres, però si això jo hi era en aquell moment. Ho hem de dir perquè realment et fa gràcia i penses, home, ara ja té una sèrie d'història, allò que dius tu, Joan, ja ens estem fent grans, no?
Sí, ens estem fent grans. 166,386. La xifra se m'ha quedat gravada, tot i que ara, a diferència d'en Xavier Ferrer, jo ja no faig les conversions. Albert Balada, bon dia. Teniu el micro mutat? Heu de... Sí, no... Ara, endavant.
Molt bon dia, què tal?
Feu la conversió a pessetes encara?
Jo és que sóc vell, papai. I així puc saber si una cosa és cara o és barata. El que no sé si recordarà el Joaquim... Bueno, el Joaquim també és vell. Vull dir que no cal que fem ara de que és jove, però jo sempre he recordat la inflació subjacent que va comportar l'aplicació de l'euro. És a dir, està molt bé tot el que ha explicat el Joaquim, tot està molt bé. El que passa que el quilo de cebes va passar de pagar-se 40 pessetes a pagar-ne un euro. Ara s'ha baixat, eh? El quilo de cebes, el diari, el tabac, el cafè... Clar, hi ha una inflació subjacent del 60%, que la venim arrossegant
des d'aquell moment.
2002. I aquí la patim. Amb això la patim, eh? Perquè no s'ha solucionat. No només l'arrodoniment, perquè l'arrodoniment, allò que acabava ajustant, doncs ajustem el 166, diguem, no? Però, clar, 40 pessetes...
L'arrodoniment pervers, que dic jo, l'arrodoniment pervers.
Clar, o sigui, l'arrodoniment diu ajusto a un, val, però de 40 pessetes a 166,300...
Sí, era.
66, això és un arrodoniment molt bèstia. O recordeu, els que som vells ho recordem, els diaris costaven 90 pessetes, que és un arrodoniment molt bèstia, de 90 a 166,366, no? El cafè normalment avui també costa un euro 20, un euro 40, costaven 90 pessetes, que un euro 20 són 200 pessetes, no? De 90 a 200, doncs, home... L'arrodoniment per mi era una altra cosa, eh?
Per això... I llavors això es contemplava... No, evidentment, aquest era l'arrodoniment pervers, l'arrodoniment era una mica el que estava pactat, perquè hi havia un arrodoniment tècnic que era normal i corrent, justament pel tema dels cèntims i tal. L'altra cosa és que hi hagués aquí un arrodoniment, diguéssim, pervers, on, a més, t'haig de dir una cosa, que la ciutadania, molt desconeixedora i amb aquest tema, és veritat, s'ho va menjar amb patates i quasi ningú va dir res. Cosa que en altres països es va intentar i la ciutadania es va negar i el govern va posar ordre. Aquí una mica com que, saps, com sempre es passen les coses...
Aquí ens feia il·lusió ser europeus.
Bueno, saps què passa? Que, per exemple, el cas dels els francesos ja havien tingut diferents canvis de moneda. O sigui, el franc francès ja era el quart o cinquè franc francès. Per tant, ja estaven acostumats i no haurien acceptat doncs, aquests moviments. Tot i que per a ells era molt bèstia el canvi, perquè el canvi... a veure, està fet en base al marc alemany, vale, que és una bossa de moneda, tot el que vulguem, però diguem, està sobredimensionant el preu. Per tant, el que nosaltres el canvi eren 25 pessetes cada franc, acostuma a ser molt més alt en quant a l'euro. Vull dir, I els francesos també notaven aquesta diferència inflacionària respecte del marc alemany, no? Però, vaja, no era la bestiada que es va fer aquí en aquest país, que no és culpa del govern, vull dir, era culpa de mirar-ho i no dir res perquè tothom li anava bé, perquè, clar, el comercialitzador que de vendre 40 pessetes venia a 166, que ha de dir, És que de dir. Sí. I si tu no li vols comprar, no tens remei.
Ai, aquí hi ha hagut un surmenaix, però bé, deixem-ho estar. Hem fet aquest petit record. Si vols, Joaquim, ja en parlarem en algun altre dia, fem una miqueta més de sessió dedicada a aquesta prova de l'euro, que va ser la prova prèvia a la posada en marxa de la moneda europea. Albert, ha començat el 2022, i no sé si marxar les negociacions d'Ucraïna ja d'entrada així, vinga, va, comencem per aquí, o ens donarà un surmenatge, anava a dir, no un surmenatge, no, un ensurt, Ucraïna, aquest any.
Sí. Home, jo crec que, a veure, ara vaig a fer una mica de política ficció. També us he de dir, la meva dona em recomana que això no ho faci. Perquè és complicat d'explicar-ho, no? Però s'assembla tant a aquest 2022 amb el 2018, 2019, 2020, 2016... perdó, 2016. 1918, 1919, 1920... Amb tot un seguit de circumstàncies que estan passant, salvant les distàncies, salvant-ho tot, no? Que clar, jo d'Ucraïna, jo quan llegia aquest dematí que Gran Bretanya havia enviat a Ucraïna armes de defensa. Això me sona a una venda d'armament perquè l'economia britànica, doncs també la política d'armament també és molt important. Per tant, no sé fins a quin punt, ja sé que estic fent política ficció, i que tampoc estic jugant en totes les dades, però no sé fins a quin punt la realitat del que passa a Ucraïna té que veure amb la realitat del que nosaltres estem percebent, no? Perquè, clar, aquí, per mi, i és una opinió totalment discutible, ho acceptaria, no? El govern britànic ha sortit, doncs, a treure excedents d'armament, perquè, clar, a veure, perquè ho entenguin els oïdors, els hi han venut pistoles. Clar, dius, a veure, m'estàs parlant d'un conflicte amb Rússia que té forces a la teva frontera i vens pistoles. A veure, qualsevol persona, encara que no entengui d'armament, entendrà que la pistola enfront d'un tanc poca cosa pot fer, no? Bueno, per això dic, a mi m'està sonant tot una mica a aquells principis del segle XX, on hi havia uns moviments estratègics de determinades potències, no? Fins i tot, perquè avui està, és un tema que està de moda, no? El tema Djokovic, no? És a dir, el tema Djokovic, fixeu-vos, afecta un serbi que no pot participar a l'Open d'Austràlia, però tampoc al Roland Garros i tampoc a Wimbledon. Fixeu-vos, no? Les potències, no? Com ha estat jugant. No estic justificant ni la posició d'uns ni dels altres, més que res, ho contextualitzo la geopolítica, no? Està passant coses que passaven a principis del segle XX, més bèsties, a principis del segle XX, no? A principis del segle XX hi va haver assassinats, hi va haver tal, no? Aquí no està passant això, però hi ha aquest moviment estratègic. O fins i tot, en aquest moment, i dius, ara t'estàs apartant del tema Ucraïna, però fins i tot hi ha la retirada dels fons de cohesió pel tema de la pandèmia. O sigui, hi havia el primer intent d'acord, doncs, de retirar els fons, no? Ja, i bueno, ja entrem en endèmia, probablement en un temps, per tant, retirarem els fons. Clar, imagineu-vos el que suposa això per les arques de determinats estats, principalment els estats del sud. Si els temes que hi havia de cohesió es retiren, d'acord que n'hi haurà els altres, que hi haurà altres temes fiscals, per això la reunió de Sánchez amb el primer ministre alemany, doncs té més que veure amb això que no pas amb el que han dit els diaris que s'havien reunit. Per tant, fixeu-vos com hi ha tot un moment geopolític interessant, molt interessant en aquest moment. Què hi pinta aquí Ucraïna? Doncs està al mig, és un país fronterer. És un país fronterer a mig fer, és d'aquelles zones de la Unió Soviètica que van quedar a mig fer, que mig país és soviètic, per dir-ho d'alguna manera, perquè la gent ho entengui, i mig país és europeu. No té visos de que acabi bé, però quan? Demà passat, d'aquí un any, d'aquí 10? No se sap, ningú pot predir-ho.
Uh-huh. En qualsevol cas, la negociació que ara hi ha sobre la taula, és que hem vist una escenificació, fins i tot un llenguatge, que feia temps que no veiem. Jo gairebé, potser ens hauríem d'anar a les amenaces a Saddam Hussein per buscar aquest tipus de llenguatge en la diplomàcia.
Clar, llenguatge prebèl·lic, llenguatge prebèl·lic, clar, és lògic. A veure, ara faré d'advocat del diable, i a lo millor a algú no li agradarà, però què ens està dient Rússia? Escolta'm, és la meva frontera. Jo poso tropes allà on a mi m'assembla, no? Actuo a Kazajistan o actuo a Ucraïna, perquè, bueno, és un país que està desestabilitzat, tinc una població però russa, que jo en qualsevol moment l'he de protegir. Resposta, doncs, dels adversaris, per dir-ho d'alguna manera, no? La Unió Europea, Alemanya, Gran Bretanya, els Estats Units, que també, home, però això, és que això no ho pots fer. Bueno, no, és el seu territori, eh? Per això dic, jo faig d'advocat del diable, és el seu territori. Una altra cosa és que hagués envaït Ucraïna, que llavors, clar, ja has de parlar d'una altra cosa, però a la meva frontera jo hi poso els tancs que vull, no? També té raó, no? I els altres que diuen, home, sí, però no ho facis perquè pot ser una agressió a això que tu estàs fent. Bueno, també és veritat, no? Quan un país posa tancs a la frontera, és una mena d'avís. Compte amb el que feu perquè jo tinc aquí els tancs. Bueno, és un llenguatge que fa temps que no veiem, eh? Però mentre això sigui així, també està bé. Vull dir, el problema és quan comencen aquelles agressions, aquelles entrades en territoris, aquella participació d'exèrcits. Mentre això sigui així, la cosa jo crec que va més de, diguem, de veure, a veure, vaig a dir una botada, no? A veure qui els té més grossos, no?
D'acord. De postureo.
De postureo.
És més escenificació, en aquest
molt
sentit.
Bé. Gràcies, Joaquim, que jo l'he dit molt bèstia, la paraula.
Sí,
no,
sí.
És una mica això. Però és veritat el que diu l'Albert, que també és veritat que és un postureo que s'ha de fer molt bé perquè també les persones que fan aquest postureo són persones que, en aquest cas, moltes d'elles dedicades a l'àmbit de l'exèrcit, etc., que m'he donat, esclar, no és que se'ls impugui anar a l'olla, que seria un altre, no sé com dir-ho, però que, clar, en tot aquest col·lectiu sempre pot haver-hi algú que faci alguna cosa més enllà de la que, sense voler, o volent, passi la línia vermella i esdevingui un problema. I moltes vegades, ara no fa uns anys que no ho veiem, això, però tu ho saps, Albert, històricament, a vegades, i afortunadament fa molts anys, l'escalada bèl·lica, l'escalada aquella era pap, 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 i tot, a l'origen, al principi era una tonteria, però allò va ser una escalada que no se sap poder aturar i es va convertir en una guerra, inclús en alguna de les dues guerres mundials, va començar també amb coses d'aquest tipus, que es va fer una escalada. Ara espero que això no passi, evidentment estem en un altre moment de la història, però, ojo.
Jo, de tota manera, tens tota la raó, Joaquim, El que passa és que aquí hi ha un factor importantíssim. No podem veure els russos com quelcom aliè a la Unió Europea, perquè es necessita el gas rus per vestir no només, diguem, la calefacció, sinó per vestir la indústria.
Albert, introdueixo aquí un element, perquè abans l'ha comentat també en Xavier Ferrer. Probablement els europeus necessiten el gas rus i els russos necessiten els diners europeus que paguen el gas rus.
Efectivament. Clar, diguem, subvertir això és molt complicat, i llavors és fàcil de subvertir-ho amb un conflicte bèl·lic. Ho sabem, ho explicava ara el Joaquim en aquest moment, no? Per tant, no perdem de vista que aquest tema és importantíssim. Des d'un punt de vista econòmic, importantíssim. Si alguna cosa té de dolent la Unió Europea, és aquesta manca d'energia que tenim. O sigui, la Unió Europea no té producció d'energia, la teníem al seu moment amb el carbó, però ara no la té. Teniu en compte que pel sud hi ha un dels dos gasoductes que ja està tancat. O sigui, el sud vol dir el gas argelià. Per tant, només entra gas, un gas argelià a través del Marroc. Per tant, fixeu-vos que Alemanya també està ara refent ponts amb el Marroc, perquè és un punt d'entrada. Per tant, no pots permetre que el segon punt d'entrada d'aquesta energia se te trenqui. Si us hi fixeu, aquesta tradicional manera de fer europea de no sé, no dir, que és allò de dir, és com a molt portuguès, no? Que diu però no diu però no. Aquí és que s'escau molt, perquè és que hi perdria molt en un conflicte bèl·lic en el que hi participarien altres altres actors, Gran Bretanya, els Estats Units, però és que Europa hi perdria moltíssim el conflicte. No pot estar malament amb un soci estratègic. En aquest cas és un soci estratègic. Perquè no tens altres vies de rebre energia que tens imprescindible. Què ens passarà amb això? Doncs, home, que els que es dediquen a fer ara les subhastes elèctriques diran, bueno, en previsió d'això, disparo el preu de l'energia, que ja veurem què passarà, perquè ja veureu...
Sí, està passant, demà, això.
El preu que ja està disparat, demà es tornarà a disparar, perquè no deixa de ser una borsa i un mercadeig, no? Però, per això, què vull treure en positiu? Vull treure en positiu que, bé, jo crec que és un conflicte entre Ucraïna, entre mitja Ucraïna i altra mitja Ucraïna, i que Rússia en vol treure profit, és evident, però que Europa s'ho ha de mirar amb moltíssima calma i ser molt prudent per el que dic, perquè té una dependència absoluta. I tenir dependència absoluta, ja sé que és incòmode la posició, però no li queda més remei que tampoc ser massa dura, massa dura, massa dura.
Ja que heu parlat d'història, doncs no cal rescatar com va començar la Primera Guerra Mundial i allò del el protegirem aquí, protegirem Txecoslovàquia, al final no es va protegir i llavors, clar, quan va tocar Polònia, doncs ja va caure tot.
El que passa que a mi m'ha agradat molt la definició que ha fet el Joaquim de com han començat els conflictes al segle passat, no? O sigui, de fet, la història els explica d'una altra manera, però els conflictes neixen per veritables tonteries, d'acord? Quan amb algú l'han matat no és una tonteria,
per ell.
Però no ho és, però sí que les conseqüències són a vegades aquestes tonteries, és a dir, la posició d'algú que se li va l'olla i, bueno, com que els seus morien uns altres, ni tampoc hi havia aquest problema. No? No sé si aquella posició es prendria ara. No? La gent està molt més cultivada, la gent té més cultura, però recordem que Iugoslàvia van entrar en guerra civil a l'any 92. Per tant, no queda tot tan lluny.
Doncs, Joaquim, tenim pocs minuts. Avui, bàsicament, ens hem centrat en aquesta qüestió que entenc que, com a mínim, és la que ens obre aquest any per fer una anàlisi.
Bueno, quina? La qüestió aquesta del...
d'Ucraïna, sí, sí.
Val?
No, dic que ens hem centrat bàsicament en la qüestió d'Ucraïna.
Sí, no, evidentment, però bueno, clar, és que quan parlem de... Nosaltres sempre tenim tants temes sobre la taula, vull dir, a més, quan dèiem molt bé l'Albert, en aquest moment la taula de joc europea dona molt de sí, sempre dona molt de sí, perquè evidentment tots els actors que hi participen, i a més en clau hi ha mundial, perquè ara en parlem de la Rússia, hem parlat dels Estats Units, la Xina, el tema Ucrania, bueno, tot el tema d'ara també que està sorgint, veurem també la nova presidència, bueno, la presidència francesa, aviam, aquests 6 mesos que li passaran molt ràpid. Abans 6 mesos eren molt llargs i ara, com que passen tantes coses, a la presidència ni t'enteres qui és, a vegades els europeistes, bueno, qui presideix en aquests moments? Perquè ja ni ho sabem, no? Perquè tot va tan ràpid. Abans una presidència es controlava molt de sí. Per tant, jo penso que avui hem començat amb aquests temes, des del Sassoli, que ha sigut un tema sobrevingut, tot el tema també de l'euro, perquè també era interessant parlar també de la simulació de Sitges, tot el tema mundial i sobretot el que ha apuntat l'Albert en aquests moments. Jo crec que passaran, és un any que passaran coses i veurem que tothom, que els actors que hi participen tinguin seny perquè les coses que passin vagin una mica per la recuperació i en positiu, no? Perquè també és veritat que la recuperació generarà moltes altres coses que en aquests moments ni tan sols som capaços de tenir en compte, no?
Uh-huh. Estem en un món molt canviant, Albert.
Sí, jo voldria fer una petita referència al difunt, al David Sassoli.
Sí.
Perquè tots els mitjans de comunicació l'heu presentat com a periodista i cal recordar que era politòleg. Treballava als diaris del seu pare, és veritat, però era format en ciència política a Itàlia. Vull dir, per tant, deixar allò un recurs a la ciència política, que pintem alguna cosa. I després també rematar una mica els periodistes. La nova presidenta del Parlament és la primera dona presidenta del Parlament. No, senyor, és la segona. Mm. És la segona.
La tercera.
La tercera que tenim. La primera vegada que el Parlament Europeu pot escollir la presidència va ser una dona, va ser la Simone Veil, que es va morir ara relativament a uns anys. Mm-hmm. La segona va ser una altra francesa, la Nicole Fontaine, que va ser també al voltant de l'època dels anys 2000. I ara és la tercera, vull dir que... Mm-hmm. I coincideixo que el que deia al principi, no, que també és inèdit que de les tres institucions més importants, en aquests moments hi ha dos dones presidint, l'Ursula von der Leyen i en aquests moments la Roberta Metsola. Mm-hmm.
Doncs no tenim temps per més, però en qualsevol cas queda clar sobretot aquesta excepció. El Col·legi de Politòlegs també posa gent important, encara que després es diu que són periodistes.
és cert.
Albert Balada, moltes gràcies, encantat una vegada més de tenir-lo aquí i segur que continuem durant aquest any analitzant doncs com, cap a on ens porta aquesta Europa que sempre està mig encostipada i no és precisament de Covid. Moltes gràcies.
Ha estat un plaer estar amb vosaltres.
Joaquim, ens retrobem el mes que ve. Esperem que sigui presencial aquesta vegada.
Esperem que sí, però bueno, que avui ho hem fet molt bé i al febrer més notícies i ho farem encara millor.
Perfecte, moltíssimes gràcies a tots dos i fins aviat.